Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dona 48 hores al president Quim Torra perquè retiri la pancarta que hi ha penjada al balcó del Palau de la Generalitat. El TSJ ha enviat aquest requeriment al president de la Generalitat i l'hem conegut tot just el dia en què també s'ha sabut que el mateix tribunal ha ajornat fins al 18 de novembre el judici a Torra, que estava previst per a la setmana vinent. És per desobediència i per no haver retirat també a temps el llaç groc, en aquest cas durant l'anterior campanya de les eleccions del 28 d'abril. La vista oral no coincidirà, doncs, amb el debat de política general i l'argument que dona el TSJ és que no hi havia temps per resoldre les tres recusacions plantejades pel president de la Generalitat. Precisament el jutge Ramos ha rebutjat la recusació del president Torra contra ell. El magistrat també proposa que no s'admeti la recusació contra Jesús María Barrientos i també contra Mercedes Armas i ha fixat aquesta data, com dèiem, per al 18 de novembre. Més notícies de l'actualitat, també política i judicial. Jordi Cuixart ha dit que no s'acollirà a permisos si és condemnat i que complirà la pena de manera íntegra. D'aquesta manera, la sentència ha de tenir una resposta que sigui un fax al rei amb els noms dels propers empresonats perquè es tornarà a fer. Així s'ha expressat el president d'Òmnium Cultural aquest matí en una entrevista a Catalunya Ràdio. I tanquem la plana política dient-vos que Oriol Junqueras ha mostrat la seva disposició en aquestes últimes hores a tornar a encapçalar la candidatura d'Esquerra a les properes eleccions del Congrés. En una carta a la militància des de la presó de Lledoners, Junqueras assegura que es posa a disposició de la ciutadania i de la causa de la llibertat, juntament amb el també republicà Raül Romeva.
Bon dia, radioients. Avui vull recordar-vos que demà dissabte commemorem el Dia Mundial de l'Alzheimer. Fer memòria encendint-se en moments, ens en rememora persones, llocs o situacions. Que n'és de saludable recordar de tant en tant moltes experiències viscudes que ens han fet qui som, que ens han portat a ser on som. Avui, sense més, volia dedicar uns segons als records, a la memòria de temps passats. Continuem treballant perquè les persones puguem conservar la memòria. Prenguem consciència de la importància d'investigar i trobar solucions. Doncs recordar qui sóc, qui ets, qui som, no hauria de quedar mai en l'oblit. Gràcies a tots els qui treballeu perquè els records d'una vida viscuda no quedin desconnectats del nostre interior. Ah, i recordeu, apreneu coses noves, cuideu molt la salut i exerciteu la memòria. A tots ens vindrà genial.
Ràdio Estel.
Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:15 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Dimarts 24 de setembre, Festa de la Mare de Déu de la Mercè, Ràdio Estel t'ofereix la missa solemne presidida pel cardenal Joan Josep Omella i concelebrada per diversos bisbes i preveres. en directe a 2:15 del matí des de la Basílica de la Patrona de Barcelona. Compartim amb tu el moment més important de la celebració de la Mercè. Recordeu, dimarts 24 de setembre, a 2:15 del matí, missa solemne de la Mercè a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Després del pensament del dia que ens ha ofert també aquesta tarda el coach Jordi Casado, salutacions també per començar el mirador del Toni Huguet avui a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem ja el nostre temps diari d'anàlisi de l'actualitat.
El mirador de l'actualitat.
Ràdio Estel.
Avui volem parlar del que és un autèntic fracàs, l'intent fallit d'elegir un president del govern espanyol al Congrés i que ja és un fet que això ha fallat. Per tant, hi haurà noves eleccions el 10 de novembre, com segurament tots ja sabeu. S'ha confirmat després de les últimes reunions del PSOE i Unides Podem i també d'alguns intents finals de proposar-se els uns als altres alguna mena d'acord. Han estat sempre aquestes trobades o aquestes converses sense avenços cap a cap pacte, i la ronda de contactes del rei Felip VI amb els grups parlamentaris no ha permès que surti cap proposta formal de candidat. A més, la ja famosa conversa telefònica de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias va servir per constatar una manca de confiança que, deixant de banda les diverses interpretacions, ha reflectit que tot ja sembla marcat pel no hi ha res a fer. Oficialment, les eleccions es convocaran dimarts vinent, ja que l'últim dia per a una investidura és dilluns. Res no fa pensar que en un moviment d'última hora aquesta investidura es pugui produir. En qualsevol cas, la situació d'aquest bloqueig, després de la investidura fallida del 25 de juliol i quan està a punt d'esgotar-se el termini, influeix també en el panorama polític i social a Catalunya, particularment. La recent manifestació de la Diada, el compte enrere perquè es conegui la sentència del Suprem sobre l'1 d'octubre i les crides a un diàleg aturat pel fet que a Madrid hi ha un govern en funcions, allarguen la incertesa i mantenen oberts molts interrogants. Ens posem en marxa amb la nostra conversa, amb el nostre col·loqui, en què participen avui l'advocat i exdiputat Toni Picó. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Ignasi, gràcies.
Gràcies a vostè, també al col·laborador de Cristianisme i Justícia i professor de secundària, Lluís Sols. Benvingut, senyor Sols.
Hola.
Bona tarda. Com està? Molt bé. Estem en directe, són les 6 i 8, per tant podem dir bona tarda, cap problema. I també saludem Joan Lluís Pérez Francesc, professor de Dret Constitucional a la Universitat Autònoma de Barcelona, entre altres tasques. Bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies.
Tots ara comentàvem que és la primera vegada que venen després del parèntesi de l'estiu, per tant els pregunto, ja ni se'n recorden potser de les vacances d'estiu o encara?
Jo un record ja històric.
Històric, ja fa setmanes que està integrat, com suposo que també els altres dos, oi?
Exacte.
Sí, sí. Exacte. Habitualment, i en l'ensenyament encara més des de principis de setembre, i quan comença el curs, doncs encara amb més intensitat. Bé, els qui no han fet els deures, si em permeten la comparació amb el llenguatge escolar, són els diputats que havien d'elegir al Congrés un president del govern espanyol, i bé, apuntant la responsabilitat cap al candidat, que és el que havia de reunir suports i no els ha reunit, però també després el candidat Pedro Sánchez reparteix culpes a uns i altres. Com valoren una primera impressió que puguin expressar el que ha passat? Per què anem a eleccions el 10 de novembre? Senyor Sols,
a mi em sembla que estem davant de la pitjor classe política de democràcia. O sigui, mai havien tingut un espectre de dirigents polítics tan dolents. realment em sembla inexplicable, no? Inexplicable que no siguin capaços de posar-se d'acord, de cedir una mica un o un altre, tots dos. És que és inexplicable. És que
aquella cortesia que donava doncs, una mica al marge perquè almenys es pogués elegir un president.
És que si no tens aquesta felicitat no et dediquis a la política. La gent que digui a la política ha de cedir moltes vegades, però com és possible que juguin com a nens? Doncs dona això d'això, doncs jo tampoc. Semblen nens petits. És que, i a més, per anar on? Bueno, anem a eleccions, 10 de novembre. Vale? Si guanya la dreta, guanya la dreta. I si guanya l'esquerra, estem igual. És que és absurd. No, jo no puc comprendre. Què han fet?
Bé, estem igual, però suposo que hi deu haver aquestes aspiracions no confessades aquests dies de tenir més suport, especialment al PSOE, potser al PP també, millorar...
Jo crec que sortiran perdent tots dos, d'una manera o d'una altra. O sigui, pot guanyar un diputat, però objectivament no tindran una situació tan positiva com la que deixen. Mm-hmm. Està claríssim.
Mm-hmm. Jo crec que ho has dit tu, Ignasi. Has parlat del fracàs de la política, no? Mm-hmm. En aquest sentit, aquesta sensació de tacticisme, no? D'una desconfiança mútua absoluta, d'una política de trinxeres, no? O sigui, fa que hi hagi un desprestigi de la política, no? Abans ho comentàvem. En certa forma, jo crec que el mes d'abril, quan vam anar a votar, hi havia una sensació, una certa alegria, no?, per anar a votar, per unes ganes d'anar a votar, no? Aquesta vegada, per mi la pregunta no serà tant a qui vols votar, sinó aniràs a votar. Cosa que, pel bé comú no és bo, no? Vull dir, perquè jo crec que sóc d'aquells que penso que tenim dret a participar i quasi una obligació a participar, no? Per tot això es deu doncs, a aquest tacticisme practicat per... Jo no parlo d'una força política, parlo en general de totes les forces polítiques que han portat aquest desprestigi, per tant, aquesta desconfiança i han decebut a la ciutadania. No? A l'abril, quan van votar, es va donar un mandat clar, poc clar, o com es vulgui, no? Però un mandat que permetia tenir una governabilitat, no? Una altra cosa era si ens permetia tenir una governabilitat estable o no. No? Aquí també hi podríem entrar. No? Però en qualsevol cas, la sensació és que no s'ha intentat.
O no s'han esgotat tots els recursos, potser, o no s'ha
sabut
prou.
O no s'han volgut esgotar.
No s'han volgut esgotar, potser,
sí,
senyor Pere Francesc.
Jo, més aviat, bueno, comparteixo el que s'ha dit, no? I potser sí que penso que més aviat no s'ha volgut. O sigui, per mi és el triomf de la política com un relat, no? O sigui, la política ja no a partir de principis o d'idees, sinó un relat.
Aquesta és la paraula terrible dels darrers anys.
Un relat d'acció, diguéssim. No? Jo explico el meu, tu expliques el teu.
No? I aleshores, clar, aquest relat el compren o no el compren primer els ciutadans i després potser altres forces polítiques amb les que abans es deia que has de pactar, ara es diria pues, que han de compartir el relat. Mm-hmm. Aleshores, el problema per mi també, aquest és un, i el segon, és que jo crec que la crisi catalana està provocant una autèntica crisi constitucional espanyola. És a dir, en el darrere de tota aquesta situació, no, penso que hi ha una dificultat de gestionar el sotrac que ha significat la crisi catalana, no? I aleshores el govern espanyol, és com dir, això ho he de gestionar però no voldria, no? I clar, has de tenir doncs, una força al darrere, etc. Jo crec que el PSOE, que va guanyar les eleccions, doncs, té un assessor àulic, no? Aquest, l'Ivan Redondo aquest, no? Es diu, que diuen que és un home que influeix molt i doncs, és el que crea el relat, no? Diríem que diuen ara. Aleshores, aquest home ha dit que cal insistir en tenir una repetició electoral perquè així es guanyaran més vots. Clar, esperem que sigui veritat, perquè també pot fallar, no?, aquesta previsió. També el CIS, amb un altre gran assessor àulic del PSOE, que ha estat el José Félix Tezanos, durant anys, també els hi diu, no?, clar, doncs, el que és l'estructura directiva del PSOE, suposo que, bueno, el que vol és doncs, reforçar-se i posar-se, doncs, ben fort, no?, diguem-ne.
És curiós que hi ha aquesta transmissió d'idees que no és tan mediàtica, que és més interna als partits, però que compta molt, eh?
Potser sí, no? Jo penso que sí, que això potser no surt gaire en els mitjans de comunicació, però tota aquesta gent que hi ha al darrere els estan dient als dirigents polítics que, bueno, que diguin que no ens posem d'acord, que tot és molt difícil i tal, perquè repetint les eleccions hi haurà una majoria més àmplia. El problema és que bueno, pot no donar-se, també, això. I aleshores, clar, no sé, seria com una catàstrofe molt gran.
Pot no donar-se des de l'òptica socialista i altres partits poden recuperar vots.
Beneficiats. Clar, I jo crec que pel mig, també, a part de la crisi catalana, està el paper de Ciutadans, no? Perquè Ciutadans va dir des de bon començament que no donaria suport al PSOE, no? Quan havia pactat fa 2 anys amb el PSOE, ja. O sigui que, clar, però aquí està el tema també de Catalunya, jo crec, al darrere, no? Aleshores, aquests són una mica allò, los bravucones, diguem-ne, anticatalanistes, no? I, clar, els altres, el PSOE potser té com 2 grans sectors. Un que és més federalista, tal i qual, l'altre és molt jacobí. Aleshores, bueno, vull dir que hi ha molts pactes al darrere, jo diria, que fan que la política actual sigui molt polièdrica, molt complexa, i bueno, al final resulta que és tan complexa que bueno, no es posen d'acord en res, no? Suposo.
La situació catalana, o la crisi catalana, com diu vostè, senyor Pérez Francesc, ha estat decisiva en el fet que no s'hagi assolit la investidura per la qüestió de si pactes o no amb els independentistes?
No, és que no només els independentistes. Dins de Podemos hi ha també 2 grups. Hi ha un sector més partidari de l'autodeterminació, si el volem dir així, i un altre sector més espanyolista. És a dir, els partits també no són monolítics, no?
Sí, sí, en el cas de Podem és especialment
plural. Clar, no és monolític.
Plural, en aquest aspecte.
És molt plural, confluències i tot això, no?
Sí.
Després, el PSOE tampoc és monolític, crec jo. I el sector andalús o tal, no crec que sigui el del Pedro Sánchez. Tampoc,
o els anomenats barons, els presidents de Castella-La Manxa o d'Aragó, que són...
Sí, i després, per mi, o sigui, el partit que fa explotar, per dir-ho així, una mica el bipartidisme, tal com s'havia entès a Espanya abans, és Ciutadans.
Uh-huh. La qüestió és quin resultat tindrà, perquè pot marcar molt el seu futur un canvi o una davallada important, o fins i tot s'aconsegueix consolidar resultats.
Si mirem cap enrere, no, tradicionalment, es donen dos factors, no, crec, en una situació com aquesta, no? Una, un reforçament del bipartidisme, no? Perquè s'entén, doncs, que diferencien masses actors, doncs, dificulten el pacte. Però...
La sensació és que pot anar per aquí,
exacte,
el possible canvi.
Si mirem enrere, tradicionalment el que ha passat, i segona, que hi ha un creixement de l'abstenció, com dèiem, no? Per aquest... D'on? Doncs no ho sabem, si vindrà de l'esquerra, si vindrà de la dreta. Ahir llegia que algú sorprenia que semblava que l'abstenció podia venir del centre. Uh-huh. Cosa curiosa, eh? Cosa curiosa.
I al centre, quins partits són?
Bueno, a veure, aquí en certa forma...
O quins votants de quins partits, vaja.
Estem on estem, o som on som, perquè aquí al final es van polaritzar, a l'abril es van polaritzar les posicions cap a l'esquerra i cap a la dreta, no? I el centre va quedar descobert, no? I en certa forma molta gent ha llegit que aquest moviment que ha fet en Sánchez ha sigut per intentar redreçar-se cap al centre, no? Observant que havia quedat desvalgut i que, per tant, calia que ho respongués. Bueno, la veritat és que, en qualsevol cas, també tinc una impressió. Jo crec que la ciutadania ha quedat decebuda i ha quedat un tant desconcertada, però jo també diria que la militància dels partits polítics també ho està. També ho està.
I aquest serà un problema per mobilitzar des dels partits, no?
Exacte, exacte. I quan vas a una campanya electoral, és important tenir la teva militància preparada per fer campanya. Eh? I jo crec que fins i tot la militància dels partits polítics ha quedat un tal desconcertada per aquests moviments que han fet els seus líders, els respectius líders de cada partit. No?
Uh-huh. En aquesta línia, veure, senyor Sols...
El problema que pot haver el 10 de novembre és l'abstenció. O sigui, molta gent cansada de tot això, de votar...
Canvis de vot excessius d'un partit a l'altre no es preveu massa, no? Potser...
A veure, sí, hi haurà algun canvi, però vaja, no serà determinant. El que sembla que pot variar molt és l'abstenció. Mm-hmm. Allò que passa és que històricament l'abstenció sempre afecta molt més a l'esquerra que a la dreta.
Mm-hmm. O sigui, sí, perjudica més l'esquerra, sí.
Clar.
Les majories absolutes del PP sempre han estat amb una abstenció mínima del 30%, per entendre'ns.
Exacte.
No?
Clar,
dit així,
el
clarament.
La dreta és més fidel, no? Mm-hmm. Però a més que ara l'abstencionista d'esquerres té un motiu. O sea, li diuen els de Podemos que la culpa és de Sánchez i els de PSOE diuen que la culpa és de Pablo Iglesias. I el votant normal pensa que és culpa de tots dos. Pues que les vote su padre. Bueno, claro, però es quedaran casats. No tots, però es quedaran molts, evidentment. I baixarà el vot d'Esquerra moltíssim. En canvi, el votant de dreta, ara ja no hi ha, aquest, no hi ha, aquell, hi ha aquella por a Vox que havia fa uns mesos. Vox sembla que s'ha desinflat una mica. Jo penso que el vot de dreta es mantindrà. Es mantindrà, no
I amb Vox a la baixa, creuen que pot arribar a desaparèixer fins i tot Vox?
Jo tant no crec, però evidentment...
desapareixer no parlamentàriament.
No té la força emergent que podia tenir fa sis mesos. Tenim fa sis mesos, no? Hi ha moltes raons per pensar que el resultat pot ser bo per la dreta. Ho dic perquè des de la perspectiva dels partits d'esquerra, perquè han fet això, no? És a dir, a veure, per exemple, el Senat ara mateix tenia majoria absoluta al PSOE, no? Bueno, és un escenari força probable que s'aliïn pel Senat els Ciutadans.
Espanya suma,
clar, pel Congrés o pel Senat, sí. Ja tenen el Senat controlat, ja sabem el que és el Senat, el joc que dona, però pels certs anomenaments, pel tema del procés, etcètera, etcètera. Jo penso que, fins i tot, si no passés res de tot això, estaríem com estàvem. És que no entenc.
Jo crec sincerament, que no estaríem no com estàvem. Jo amb això discrepo.
A veure.
Això discrepo. Jo crec que és cert que possiblement no hi haurà grans moviments. Amb això estic d'acord. Veurem l'abstenció, com tu dius bé. Però, de totes formes, a veure, si es reforça el bipartidisme, tindrem un PP que, en principi, estarà més reforçat a la dreta. I no tindrà un Ciutadans segurament...
tan fort, trepitjant els talons.
Trepitjant-li els talons i llavors no caldrà discutir qui és.
Sí, només van treure, recordem-ho, 8 escons de diferència. 58 Ciutadans i 66 al PP, o sigui, estaven pràcticament empatats.
Exacte. Per tant, aquí, per la part de la dreta, doncs crec que, en certa forma, no cal que es mirin entre ells, no? Perquè hi haurà més llibertat, en certa forma, per poder doncs establir altres opcions que no s'han pogut donar ara, no? I per part de les Esquerra, jo crec que també, que es poden donar altres opcions. Fixeu-vos, per exemple, el moviment de Ciutadans en l'última oferta. No? L'última oferta pot ser presa en dos sentits. En un sentit purament electoralista, preparant doncs, les eleccions que tindrem el 10 de novembre, o pot ser un canvi en aquest sentit de parer i de futures diferents opcions que no s'han pogut materialitzar en aquests moments. Jo crec que els escenaris... Tinc la impressió, Veurem els números el dia 10. Això és el que compta, no?, finalment. Però els escenaris poden ser diferents. En algun sentit, poden permetre altres opcions que potser en aquest moment no eren possibles.
I potser algun canvi d'actitud, és a dir, que el PP es pugui arribar a abstenir, es diu, no?, després...
És una opció.
Suposant que el resultat sigui semblant, sempre,
Exacte. Sí. Un PP reforçat, que es reforçarà, no crec que es jugui l'abstenció. El que sí que pot ser és que, bé, Pedro Sánchez sembla que està jugant més, i ho ha dit, això no ho ha amagat, que ha pactat amb Ciutadans, ha fet una oferta i altra per arribar amb un acord amb Ciutadans. Jo no sé si els seus votants tindran moltes ganes d'anar a votar si la perspectiva és que s'aliïn amb Ciutadans, perquè unidós Ciutadans...
Perdona. El
que està descurat cap a la dreta.
Al contrari, votants a Ciutadans que en cap cas volen un recolzament a Pedro Sánchez com a president. També,
clar. Vull dir... Els del PSOE deien que en Rivera no,
exacte,
a la nit electoral,
exacte,
i els de Ciutadans, Sánchez,
exacte,
res,
exacte,
mai. Sánchez,
exacte,
és un problema, era una mica el missatge de l'anterior campanya.
Aquí és un suma i resta, i suposo que cada força política fa els seus números i veu d'on pot treure més i d'on pot treure menys per moure's una mica, ideològic.
I potser a totes els hi va bé la repetició electoral, no? O sigui, les grans forces polítiques potser els hi va bé. No ho sé, no? Jo, de totes formes, el que crec que també és un element a tenir molt en compte és la sentència sobre el procés. O sigui, és que, perdó que insisteixi tant des del viatge aquest de Catalunya, però crec que, bueno, tots els temes relatius a Catalunya... penso que han passat molt i que pesaran molt en la gestió de la investidura futura, no?
La primera és gestionar la reacció a la sentència. Però recordo, que en principi, pel que diuen, no? No tenim data fixa, però sembla que serà mitjans d'octubre, hi haurà un govern en funcions a Madrid.
Encara més feble, sí, sí.
I quina influència pot tenir la sentència, si és condemnatòria, en tot cas sigui com sigui?
El tema de l'indult està sobre la taula, que ara mateix no hi era. És a dir, si indultes, traïciones la pàtria.
Ciutadans va fer fins i tot aquella campanya de l'autocar aquell. Clar, que també des del punt de vista dels drets humans és fantàstic el plantejament, no? És a dir, que no els indultin, escolti, tranquils, no? Primer hi ha d'haver una sentència, no? I després, doncs, ja veurem si, en fi, com és, i després ja vindrà l'indult, o no. Vull dir, però
el que diu el senyor Sols és que quan hi ha sentència ja es pot plantejar l'indult. El que no es pot fer és plantejar-lo abans de la sentència.
Serà una raó més perquè pugui perdre vots Pedro Sánchez, perquè evidentment el tema de l'indult treu vots en el conjunt d'Espanya. A Catalunya dona, però fora treu.
I avui compartim el nostre col·loqui del Mirador de l'Actualitat sobre la situació política, després que ja serà un fet dimarts vinent la convocatòria electoral per al 10 de novembre, amb l'advocat i exdiputat Toni Picó, amb el professor de Dret Constitucional Joan Lluís Pérez Francesc i amb el col·laborador del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, Lluís Sols. No hem parlat dels candidats a la presidència del govern espanyol, però vaja, suposem que seran els mateixos. I amb els partits catalans, avui hi ha hagut alguns posicionaments. Oriol Junqueras, que ha dit que està disposat a tornar a encapçalar. Què passarà? Perquè hi ha una mica de cert debat intern a l'independentisme sobre la possibilitat de presentar o no els qui estan empresonats com a candidats. Un fet que es pot produir, com va passar a l'abril.
És que una cosa, també ja s'ha demostrat en totes les eleccions que és un follon important. O sigui, un pot tenir, no?, com a desideratum, voler que hi hagi, doncs, els líders empresonats, etc. Però, clar, és un follon important en totes les eleccions que hi ha hagut i no s'ha aconseguit res. Clar, en fi, jo no sé què deuen estar pensant, però potser, no sé si estratègicament és molt útil, no?
Però aquí les tàctiques, les diferents tàctiques, no?, de les forces independentistes de Catalunya, no?, Esquerra Republicana, que repetiria amb en Junqueras, no?, però Junts per Catalunya, però en dubte, internament sembla que s'està posant en dubte, no?, qui hauria d'encapçalar les llistes.
Jo no sóc especialista, però la sentència del Suprem, aquesta serà ferm, no hi ha possibilitat de cap apel·lació.
Per tant, no es podrien
llavors, presentar. Si va conlleva una inhabilitació absoluta, no podran presentar-se, estan inhabilitats.
Efectivament, amb la sentència, si és condemnatòria...
Els terminis, que ara mateix no sé quins són, perquè es podrien presentar, i aleshores, si fossin inhabilitats, seria una causa d'inelegibilitat. Però, clar...
La llista es podria votar igualment, aquest és l'interrogant.
Sí.
La llista amb un candidat
condemnat.
Crec que comporta la inelegibilitat, La inhabilitació comporta tot, crec,
Sí, però vol dir per la fermesa de la sentència.
Sí, i també quan serà. Perquè si hi ha uns terminis...
Per
exemple, hi ha uns terminis per presentar les candidatures. Clar, si encara no hi ha sentència, et pots presentar.
Exacte.
A més, si la sentència és anterior al termini per presentar
les llistes.
Estarem pendents d'aquests moviments i d'aquestes notícies que donaran més complexitat, sense dubte, a la precampanya i a la campanya.
Podria ocorrir podria passar que estigués a la llista, però estigués ja, quan la gent voti, estigui ja inhabilitat.
Podria passar.
Voti una llista en què el primer... Junqueras, en realitat, no pugui sortir diputat. Així
però la llista estaria feta i es podria votar, evidentment.
Es podia votar, però aquest primer no podria mai arribar a ser diputat.
Possessió.
Jo us recomano que després de les coses que hem vist aquí a Catalunya no donaria gaires idees. Perquè sempre supera la realitat.
Bé, doncs avui en aquest col·loqui sobre la situació política, després ens incidirem en altres aspectes sobre aquesta convocatòria electoral i també aprofundirem una miqueta més en les responsabilitats d'uns i altres, si els sembla bé. Ara farem una pausa, un minut i mig i seran 6:45. De seguida el Rafa Sanahuja ja ens portarà la notícia curiosa i encara tindrem els últims minuts del col·loqui.
Ràdio Estel.
Vic 98.4.
Actualitat.
Entrevistes.
Notícies.
I bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias.
I Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Reprenem el nostre col·loqui. Passa ja un minut de dos quarts de set. Recordem que ens acompanyen l'advocat i exdiputat Toni Picó, el col·laborador de Cristianisme i Justícia Lluís Sols i el professor de Dret Constitucional Joan Lluís Pérez Francesc. Tenim ja a punt el Rafa Sanahuja amb la notícia curiosa d'avui. Fem una mica de parèntesi per respirar abans de preparar-nos per viure aquestes properes setmanes polítiques que seran molt intenses. Oi, Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Doncs la veritat és que ens estem convertint en uns experts en tot el que és eleccions generals, perquè en els últims temps hem tingut unes quantes. Així i tot, ara que s'acosten unes altres, he pensat que podem oferir una guia ràpida per a estar ben informat. Preguntes freqüents sobre les eleccions. Per exemple, és fàcil realitzar el vot per correu? Doncs no ha de ser molt fàcil. En les últimes eleccions, gairebé 2 milions de votants podien exercir el seu dret des de l'estranger i només un 6% ho van fer. Curiosament, i malgrat seguir els terminis per efectuar el seu dret a vot, un percentatge molt elevat no va rebre les seves paperetes a temps, el que deixa al descobert que el funcionament està fallant una mica. Una altra qüestió. Qualsevol partit pot participar en un debat electoral? Doncs no, la resposta és no. Per participar en un debat electoral, els partits han de comptar amb el 5% dels vots de la circunscripció en la qual es presenten. Una dada interessant. Una qüestió també molt interessant. S'han de complir els programes electorals? Això és molt interessant saber-lo. Endevineu? No. No són vinculants, és a dir, la llei no obliga que aquests programes electorals es compleixin, no tenen cap obligació jurídica de complir, cosa que realment ens demostren cada dos per tres. Més coses, un tema a l'ordre del dia. Com voten els presos, per exemple? Voten per correu, tot i que no funciona molt bé, com hem vist abans. Els reclusos espanyols amb dret a vot sumen 50.000 persones en totes les presons sota la tutela de l'Estat. I una última curiositat. Vota el rei? Vota el rei? Perquè no mai hem vist la foto del rei votant. Doncs sí, però no. La llei orgànica del règim electoral general no prohibeix al rei ni a la resta de la família reial el dret a vot, però en la pràctica mai han votat en eleccions partidistes. Jo crec que amb tot això ja estem preparats per a unes noves eleccions, encara que ens doni molta mandra.
Moltes gràcies, Rafa, per aquesta informació tècnica que se'ns queda sempre curta perquè hi ha moltes coses més. És curiós, això del vot per correu a l'estranger. Algun dia s'haurà d'afrontar aquest tema, perquè suposo que també depèn dels països, residents...
Bueno, això depèn, això és una modificació de llei electoral general de l'any 2011, si no se'm recordar, que prové d'un pacte de PP-PSOE, perquè era el vot a l'estranger sempre era... Penseu que hi ha certes zones a Espanya que hi ha molts residents a l'exterior, no? Per exemple, Galícia, sí. Fins i tot, em sembla recordar que el govern gallec té designada una persona representant seva a diferents països sud-americans, latinoamericans, perquè la quantitat de gent que encara hi ha, no?
Sí, sí.
I descendents. Llavors, aquí sempre s'havien donat uns certs problemes, diguem-ho així, no? Llavors, es va intentar trencar el 2011 amb aquesta reforma de la llei. Llavors, el que es feia era que, si vostè vol votar, primer demani, digui que vol votar per poder votar. Si vostè no ho demana, no podrà votar. I d'aquí hi ha la dificultat, a més de totes les dificultats que hi ha de correus, que suposo que, com tu deies, en cada país,
sí,
doncs ja és el que
exacte.
És, no?
A més, hem de sumar els qui vulguin lliurement votar per correu o hagin de fer-ho perquè són fora en un congrés aquell dia o per qualsevol raó, i també des d'aquí, des de dintre d'Espanya, es pot fer. Però bé, en tot
exacte.
Cas, sempre volem que les eleccions siguin el més netes possibles i que cadascú voti lliurement, sigui per correu o sigui al col·legi electoral. Bé, si els sembla, tornem al tema de les responsabilitats. No els hi sembla que el fet que el PSOE hagués acceptat al juliol un govern de coalició i Podem no l'acceptés, també es podria veure com un descàrrec a favor de Pedro Sánchez o al revés, també. Hi ha qui diu que, clar, que Podem
a veure,
demanava molt més i no se li ha donat.
Aquesta jugada d'acceptar-ho i de lo del govern de coalició i després tornar endarrere, bueno, és una mica estranya. Molt entusiasmat amb allò de coalició no ha estat mai. Jo, la meva opinió personal és que el culpable principal és Pablo Iglesias. O sea, si tens uns pocs diputats, no pots ficar-te en que la teva fórmula és la que tira endavant. Pots pressionar molt, però al final, és a dir, tu no pots imposar la fórmula.
És a dir, aquesta opció de tres ministres era raonable, segons vostè.
Has de deixar l'altra. Ara bé, Pedro Sánchez ha mostrat una falta de flexibilitat política clamorosa. I és corresponsable del que ha passat. La responsabilitat principal és de que el senyor, que ha 40 diputats, ha volgut fins al final imposar les seves condicions. I anem a la quarta, portem 3 eleccions guanyant l'esquerra, en què l'esquerra no és capaç de formar el govern. Pedro Sánchez està per una moció de censura. O sigui, 3 eleccions que no han permès el govern de l'esquerra. Recordo que Pedro Sánchez està amb la mateixa representació parlamentària que va permetre a Mariano Rajoy governar gairebé 3 anys. O sigui, guanya l'esquerra, però la inflexibilitat, bàsicament, de Pablo Iglesias fa inviables governs.
Mm-hmm. Així com a les eleccions d'abril, doncs la dreta estava totalment esqueixada, o sigui, clar, 3 partits polítics per primera vegada, no? La dreta espanyola. Jo penso que aquesta vegada el problema ve més de l'esquerra que de la dreta. Tinc la impressió, no?, doncs que el lideratge de la dreta serà més clar a la dreta, serà més clar a la dreta que no a l'esquerra. I això, doncs, comporta problemes, com per exemple, evidentment, quan tu convoques eleccions, els resultats no els coneixes.
Mm-hmm.
Pot passar de tot.
Sí, sí.
I us recordo...
Pots pensar que guanyaràs i no guanyaràs.
I us recordo
que
aquesta vegada només tenim una setmana de campanya, eh?
Sí, és per primera vegada en l'actual democràcia, sí. Menys de 15 dies.
Una setmana de campanya. Això sí, tindrem 6 setmanes de precampanya o més el mes que en portem, no?
Sí, sí. Portem, em sembla que tot l'any 2019 de campanya permanent, eh?
No, tots els que
exacte.
No,
sí. Senyor Pérez Francesc.
Sí, voldria insistir una mica en aquest aspecte, no? Jo crec que el Pedro Sánchez potser sí que és culpable, però també tinc la sensació de que ha estat molt pressionat per la dreta, no? O sigui, allò li han dit felon, unes paraules que jo no havia escoltat mai, que, bueno, unes paraules molt dures, no? I jo crec que, bueno, deu ser difícil de gestionar també aquestes dues ànimes que deia al principi, no? I sobretot, doncs, tenir una dreta que l'està bufant aquí al coll, no?, contínuament. Jo crec que això també l'ha marcat moltíssim, no?
Uh-huh.
Ser tillat d'antiespanyol
sí, bueno, de voler governar amb els independentistes,
clar,
amb Bildu...
Clar, bueno, tot aquest món, no?, que ja només esmentar-lo ja sembla que és com el dimoni, que no es pot fer res, no?, amb ell. No, és molt complicat. I després jo, a mi el que no m'agrada com a ciutadà, no?, diríem, és aquesta visualització de les dues Espanyes una altra vegada, no?, d'alguna manera, no? Tinc la sensació de dreta, esquerra. Estem en una concepció de la política molt bipolaritzada, no? I no m'agrada. Crec que la vida doncs, té molts grisos i matisos. I,
bueno, potser no falten líders. Ho deia el senyor Sols al principi. Tenim una crisi de lideratges que s'ha demostrat ara més que mai els últims anys. I segurament hi ha més fragmentació parlamentària, però més bipolarització. O sigui, torna aquesta bipolarització dreta-esquerra.
Sí, no? És un nou bipartidisme, d'alguna manera. Perquè el bipartidisme és també de pols oposats, no? I jo crec que és una mica la nova formulació.
No? Sí, no té res a veure, però el que ha passat a Israel aquesta setmana a les eleccions ha estat molt semblant.
I tant.
Una bipartició, vaja, una fragmentació terrible.
I tradicionalment, eh?
Guanya per la dreta per un diputat, però l'esquerra...
Israel és molt fragmentària,
sí,
molt partidista.
Sí, perquè tenen un sistema que no hi ha la llei d'on, és molt més proporcional.
Circunscripció única, no?
Exacte, a més a més. Sí.
Una cosa, bipolarització i multipartidisme són compatibles.
Sí, sí,
o sigui, quan no hi ha més que dos partits, freqüentment lluiten pel centre. Uh-huh. En canvi, si hi ha quatre, llavors hi ha una lluita interna dins de l'esquerra i es bipolaritza.
Bé, evidentment, aquí nosaltres com a Ràdio Estel no jutgem candidats ni líders, però sí que potser a la línia del que vostès diuen i que molts ciutadans pensen, a veure si venen temps millors de lideratges. I no, amb això no volem dir que ens vulguem carregar els que hi ha ara.
A tot arreu.
Exacte, a tot arreu. Passa, sí. O que millorin els actuals o que hi hagi nous millors.